Radio Vilafranca.
La vostra radio.
Radio Vilafranca.
La vostra radio.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 19 de febrer de 2026. Un cop enterrat sa majestat el rei Carnestoltes, avui comença la Quaresma, que ve amb bunyols, i també aquest any el Ramadà. El Penedès en xarxa us acompanyarem al llarg d'aquest dijous, des d'ara i fins les 12, des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de la capçalera us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Presentem la resta de veus que ens acompanyaran a banda de l'equip habitual al llarg d'aquest dijous. D'aquí uns instants us expliquem l'agenda cultural i les activitats, encara algunes rues de carnaval que cuegen aquest cap de setmana a l'agenda cultural. Una agenda ben farcida encara de propostes, amb la qual arribarem a 9:45, primer flash informatiu d'aquest matí. Tot seguit directament jove, avui amb la Núria Mallofré, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, que ens parlarà bàsicament de qüestions educatives i la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06 parlant de l'Asperger, perquè aquest dimarts es commemorava arreu el Dia Internacional de l'Asperger i aquest divendres, per exemple, hi ha actes al Vendrell. En parlarem a l'entrevista amb la Laura Retxa, directora d'Aspercamp. A 10:45 ens actualitzem, escoltem què passa amb el vent, per exemple, que avui torna a bufar de valent a les nostres comarques, el segon flash informatiu d'aquest matí. Per desengreixar una miqueta, a 10:45, saludarem la Janet Porter, avui molt ben acompanyada, perquè a les seves ones de música escoltarem música i coneixerem la cantant Marta Castellví. A les 11:06, al racó solidari ens acompanyaran Rafa Higueras i Maite Sánchez, fundadors de la plataforma Penedès per la Pau al Món, que ens parlaran de les seves concentracions i de la seva tasca, acompanyats per la Teresa Planes, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca. A 11:45, 5 minuts per tenir l'última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Abans d'acabar aquest matí de dijous, serà l'últim flash del dia. I acabarem amb Víctor Cornejo i el seu De Vinyes i Vins, reivindicant la cultura vitivinícola i els cellers de casa. A banda dels flaixos informatius de 2:15, escoltarem també l'actualitat i el que passa més enllà del Penedès, els butlletins horaris. Hem arrencat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. A Així sonarà aquest matí de dijous l'antena del Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Sortim a voltar pel Penedès, tot escoltant les activitats que hi ha previstes entre avui i diumenge arreu dels nostres municipis. Comencem amb el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Avui dijous, a Castellet i la Gornal, s'ha organitzat un taller gratuït de manualitats per pintar i decorar la teva pròpia màscara de carnaval. A 9:15, al Centre Cívic La Clariana, i a 12:15, al de Vall de Mar. Inscripcions obertes fins al dijous previ a l'activitat. A 4:45 de la tarda, al Tan Gran de Santa Margarida i els Monjos, taller de receptes Pim-Pam Brownie. Cal inscripció prèvia via WhatsApp al 629-174-007 o presencialment al Tan Gran. A l'Espai Jove de Moja s'obren les inscripcions pel torneig de futbolí del proper 26 de febrer. De 4:00 a 8:00 de la tarda, l'Espai Jove al Centre Cívic de la Xarxa de Moja obre les seves portes per a que les parelles s'inscriguin al torneig. Divendres, a 6:45, arriba l'hora del conte a la biblioteca de l'Escola Sant Domènec de Santa Margarida i els Monjos. El conte, en Boom i el llibre màgic de les fades, anirà a càrrec de la companyia Humanots. Aquesta activitat està dirigida a infants a partir d'I3. A l'Escola Cincell de Moja es farà una xocolatada solidària per recaptar fons per la recerca del càncer infantil. A 4:00, davant de porta principal de l'escola, qui vulgui podrà fer el seu donatiu en efectiu, targeta, transferència o Bizum. Durant el cap de setmana, torna el cicle Gaudí a Pacs del Penedès, amb 3 projeccions, a 6:45 al Centre Cívic. El cicle comença divendres amb Molt Lluny, segueix dissabte amb una quinta portuguesa i acaba diumenge amb Romeria. Dissabte, a 11:00, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, acollirà una nova sessió del Cine Xic, el cinema infantil en català, amb la pel·lícula Zibila i el poder de les ratlles. A 6:45, al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc, arriba el Carnaval Infantil amb l'espectacle d'animació Rebombori, a càrrec de Biribirom. I a 8:00, a la Rambla Catalunya, s'iniciarà la Rua de Carnaval de Moja. La Granada es tornarà a omplir de color, música i disbauxa amb una nova edició del Carnaval de la Granada. A 6:00, els carrers del poble seran l'escenari d'una rua plena de comparses i carrosses, imaginació desbordant i ganes de festa. I el Carnaval també celebra Sant Cugat de Sesgarrigues. A 7:15, a la Sala del Cafè, els més petits podran gaudir de disfresses, música i ambient carnavalesc. A 9:00, l'Espai Jove es traslladarà a la Sala del Cafè per participar a la festa amb el sopar galàctic. Tot seguit, se celebrarà la gala Miss Univers Sant Cugat, un certamen festiu i desenfadat que no busca coronar cap miss, sinó descobrir quin grup o participant representa millor la galàxia Sant Cugat Sesgarrigues. S'hi podrà participar de manera individual o en grup. Un cop finalitzada la gala, la festa continuarà amb DJ Cron. A 6:00, Torrelles de Foix comença a celebrar el carnaval amb un espectacle per als més petits a càrrec dels germans Cartoon. A més, hi haurà xocolata i coca per tothom. A 10:45 de la nit, ball de disfresses, rua i actuació de ritme 737, a la plaça de la Vila. I al Casal Torrellenc, festa Mordana Party amb DJ, xanquers, malabars i moltes sorpreses. A 10:45, a la Societat La Margaridoia dels Monjos, ball de saló a càrrec del grup musical Crystal Quartet. I a 11:00, ball de carnaval a la plaça de Ramon Cabré de la Ràpita. Inscripcions al mail ccrr.larapita@gmail.com. Diumenge s'organitza una visita teatralitzada pels carrers del casc antic de Castellet i la Gornal. A 11:00, la Carmeta, una veïna ben xerraire, ens descobreix la vida quotidiana dels anys 60 i els encants del Castellet més autèntic, entre històries i trobades amb els habitants del poble. A 10:00, el Centre Cultural i Lúdic La Valentina serà el punt de sortida de la bicicletada popular fins al Parc dels Talls de Vilobí del Penedès. En arribar, hi haurà coca per a totes les persones participants. Inscripcions al formulari que trobareu al web municipal. A 12:00, la Vila Maimona de Sant Pere Molanta donarà el tret de sortida de la 25a Rua de Carnaval de Sant Pere. I a 7:00, a la Societat La Margaridoia dels Monjos, arriba al teatre amb l'obra Genitalmente Hablando, a càrrec del grup Melodramàtics.
Arreu de l'Alt Penedès hi ha més propostes que ha recollit el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que avui a la tarda, 6:15, hi haurà a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia una nova sessió de l'Hora del Conte a càrrec de Delice Sequeiros, autora del llibre Autisme, la meva motxilla invisible. L'activitat, adreçada a públic familiar amb infants a partir de 4 anys, també proposarà una activitat participativa per treballar emocions i vivències a partir del concepte de la motxilla invisible. L'acte és gratuït, però cal inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament. Demà divendres, el cap de Sant Sadurní a explicar-vos ara que inaugurarà a 12:45 del matí l'exposició del projecte InnovArt. Es tracta d'una iniciativa d'intervenció artística que aposta per l'art com a eina terapèutica i ofereix també un espai d'acompanyament psicoemocional per millorar el benestar emocional de les persones i ajudar-les a afrontar el malestar a través de la creació artística com a eina d'expressió i autoconeixement. Durant les sessions, els participants han aplicat diverses tècniques artístiques i creatives per potenciar-ne l'efecte terapèutic i els treballs resultants s'exposaran al centre. El projecte ha estat organitzat per la treballadora social Pepa Moreno i la psicòloga referent de benestar emocional Laura Dalmases amb la col·laboració de l'Arsenal, l'Escola d'Art i Disseny i l'Institut també Intermunicipal del Penedès. I, a més, aquest projecte, aquesta exposició, ha rebut el suport de l'Ajuntament Sadurninenc. El cap de setmana a la capital del Cava comença aquest dissabte a les 11 del matí amb la presentació del llibre Sobirats és bestial, Aventures del Miocè, a la Biblioteca Municipal, una activitat pensada per infants de 6 a 11 anys que inclou un taller plàstic i comptarà amb els autors Margarida Santacana i Lluís Masacs i amb el paleontòleg Isaac Casanovas. A les 12 del migdia tindrà lloc la quarta calçotada popular a la plaça de l'Era d'en Guineu, organitzada pel Casal Popular Alcarràs, amb vermut electrònic, calçots, menjar i bingo musical, amb un preu de 15 euros per sòcies i 18 euros per persones no sòcies. A les 9 de la nit es celebrarà el sopar solidari anual de Mans Unides del municipi de Sant Sadurní al celler Fascina Can Guineu per sensibilitzar i recaptar fons pels projectes de desenvolupament en països empobrits. I diumenge a les 6 de la tarda el celler de la Fascina de Can Guineu projectarà romeria dins del cicle Gaudí amb entrada a 4,50 euros i a les 7 de la tarda l'església parroquial acollirà un concert de gospel amb el cor Ignosons i amb el cor de gospel d'Abrera acompanyats de piano i solistes damunt d'un donatiu de 10 euros. Anem ara cap a Gelida perquè demà dins del cicle Gaudí es projectarà, com a Sant Sadurní diumenge, la pel·lícula Romeria a la sala d'actes del Centre Cultural, en aquest cas a les 5 de la tarda. El preu de l'entrada és de 4,50 euros i tindrà descomptes amb carnet jove i també amb el carnet de la Federació d'Ateneus de Catalunya i el Club Vanguardia 2x1. A Torrelavit celebraran el Carnaval el dissabte, hi haurà rua pels carrers i espectacle musical al pavelló amb premis a les millors disfresses i també berenar pels infants. Pel que fa a Sant Llorenç d'Hortons, ja s'han obert les inscripcions fins al 16 de març per tal de participar com a expositor o expositora a la 15a edició del Viart, una fira que fusiona vins i caves ecològics amb art en totes les seves expressions. La fira es celebrarà el 18 d'abril i les inscripcions estan disponibles al web de l'Ajuntament o al telèfon 937 716 000. I a Sant Pere de Riudebitlles, explicar-vos que aquest dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre es farà la presentació de l'exposició Perspectives al Molí de Can Xerta a càrrec de Riudebitlles Territori d'Art.
L'agenda vilafranquina comença amb l'última activitat del Carnaval 2026 i és que aquest divendres tindrà lloc la tradicional rua de carrosses i comparses que començarà 9:15 des de l'Avinguda Tarragona, cantonada amb la carretera de Moja. En acabar la rua hi haurà la festa final del Carnaval vilafranquí a la Rambla de Sant Francesc amb punxadiscos. Dissabte a les 10 del matí a l'Escorxador, taller de fit jazz dance a càrrec de l'associació Cascavells. A les 11, vindré un programa Vinc, un nou taller d'experimentació pictòrica i estampació sostenible a través de raïm, dirigit als més petits de la família per aprendre a pintar i divertir-se. I aquest cap de setmana continuen les propostes del Festival Hivernacle. Aquest dissabte, a les 12, a l'Abacus tindrà lloc el tradicional taller dels petits tafaners. A les 8 del vespre, a l'Espai Jove a la Nau, actuaran Siona i Núria Duran. I diumenge, a les 12, al pati de Covides, Canimàs i Anaïs Vila. La sèrie sobre els grups de teatre amateur, Assaig General, impulsada per Pep Puig, que properament emetrà Penedès Televisió, es preestrena aquest dissabte al Teatre Cal Bolet a les 7. L'acte, conduït per l'actor vilafranquí Toni Regueiro, inclourà la presentació de la sèrie i la projecció d'un resum documental d'una hora sobre els grups de teatre amateur del Penedès. L'entrada és gratuïta. A les 8 del vespre, a l'espai artístic El Rebost, la companyia Minola presenta Les meves vides, un espectacle íntim i canviant on cada funció és única. A 8:45 del vespre, a l'auditori de Vinzeum, Jazz Club Vilafranca programa el seu concert mensual amb el quartet de la pianista i compositora vilanovina Elisabet Raspall, que presenta Aleteia, el disc que acaba d'estrenar i que és el seu 15è enregistrament amb música pròpia. A la mateixa hora, 8:45, al Teatre Casal, tributa de Beatles amb Abbey Road, reconeguts com la 5a millor banda tribut del món i la primera de parla no anglesa dins l'univers dels Beatles. Diumenge s'enceta la programació els diumenges a Sant Pau, organitzada per l'Ajuntament de Vilafranca. Aquest cap de setmana l'activitat consisteix en l'alliberament d'un ocell procedent de l'equipament de recuperació de fauna de Torreferrussa, a l'esplanada del Mirador de Sant Pau. Un cop s'hagi alliberat, el naturalista i expert en ornitologia, Xavier Bayer, farà una explicació sobre com viuen les aus rapinyaires nocturnes i es podrà fer un taller de dissecció d'egagròpiles. El lloc de trobades al camí de Pax, a la Cruïlla, amb el balcó de les Clotes, a les 11. L'activitat dura entre 2 i 3 hores i, en cas de pluja, queda suspesa. A les 11 del matí, des de l'Oficina de Turisme de Vilafranca, sortirà la Ruta Modernista, en la commemoració del centenari de la mort de Gaudí. A les 12, a la Rambla de Sant Francesc, ballada de sardanes, organitzada per Vilafranca Sardanista, amb la cobla Reus Jove. També a les 12, però al Teatre Casal, jam de swing, amb swing Vilafranca, DJ i servei de bar. A les 12, en aquest cas, al barri del Poble Nou, tindrà lloc l'acte de descoberta d'un tòtem explicatiu que recordarà què va ser l'antic velòdrom de Vilafranca, un dels equipaments esportius més emblemàtics de la vila durant bona part del segle XX. L'acte es farà a l'espai lliure privat de l'edifici que actualment ocupa el solar on hi havia el velòdrom, al voltant dels carrers Tossa de Mar i Montblanc. És un acte obert a tothom. A 6:45, Vall del Casal, amb Estrès Van. I a les 7 podeu triar entre 2 concerts. L'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa acull el primer concert de l'any de la Camerata Penedès amb la violinista italiana Lorenza Borrani com a concertino directora. El programa inclou Beethoven i una nova creació de la compositora catalana Raquel García Tomàs, escrita especialment per a la Camerata Penedès en el marc de la seva residència artística amb l'orquestra. I a l'Espai Cultural Fòrum Verger de Vilafranca, un dels esdeveniments més especials del musical solidari Músic Veu, el concert d'Increcendo amb el seu nou projecte musical IN. L'agenda finalitza sempre amb les propostes baixpenedesenques que recull la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda, que a Sant Jaume dels Domenys, ja que la nostra gent gran marxarà demà a veure el Museu del Cinema i faran una calçotada. També demà a les 6 de la tarda el nostre col·laborador en parlarà de finances personals. Serà a les 6 a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. A les 7 de la tarda, al Cellers Domenys, hi haurà un acte que en fa la Llinyola, on compartiran un vespre ple d'històries al voltant de l'últim llibre de l'Isidre Grau. Em presenta la Laia Batlle Urgell, periodista i l'autor, amb la novel·la De què ens queda dels nostres. Pel que fa a dissabte, el local social de la urbanització del Papagai tindrà lloc al taller de Chikun. I el diumenge, a Llager, a les 12, davant la pista, tindrà lloc la Rua de Carnaval, amb cercavila pels carrers del poble, amb disfresses, música, confeti i diversió, i a les 2, a la sala de la Societat, calçotada carnavalera. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest diumenge a la comprativa faran una caminada al Castelló de Castellví de la Marca. I pel que fa al centre, demà hi haurà una xerrada amb motiu de l'any Gaudí. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que dissabte a les 5 de la tarda tindrà lloc la Rua Infantil amb el Trenet del Rufino i el Rei Carnestoltes. En acabar la sala polivalent hi haurà ball infantil i confeti show. I avancem una mica en el temps, ja que el pròxim 8 de març tindrà lloc la Trail de l'Arbós. Les inscripcions ja es poden fer a www.atleticevents.net. Hi ha quatre categories: la mini trail de 5K, la trail lliga de 12K puntuable per la Lliga Trail de Tarragona, la trail de 20K i la caminada amb dues modalitats, la de 5 i 12K. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà hi haurà a 6:45 de la tarda a la nostra llar la sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Romaria. Pel que fa a dissabte, hi haurà a partir de les 8 de la tarda pels carrers del nucli la Rua de Carnaval, però us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. Demà, a partir de 6:45, hi haurà la trobada del Cercle Poètic Bisbalenc a la biblioteca. El diumenge, a les 6, a la Societat i dins el cicle de Cine Xic, es projectarà la pel·lícula Sibila i el poder de les ratlles. I també el diumenge, a les 6, però al Centre Municipal de Cultura, la pel·lícula Romeria dins el cicle Cinema Gaudí. Marxem ara cap a Bonastre, ja que aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a la Societat, es projectarà la pel·lícula Romeria del cicle Gaudí. I pel que fa a diumenge, a 8:45 del matí, a la Societat, sortiran per fer neteja i senyalització del camí de Vespella. Marxem ara cap al Vendrell, demà, com sempre, Mercat Setmanal. Dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. També dissabte, a les 12, al Museu Apel·les Espinosa, trobada amb Javier Peñafiel. És una activitat relacionada amb l'exposició La Cercle Luminex. I també dissabte, a les 8, a l'Auditori Pau Casals, la Sinfonia dels Herois. És una iniciativa musical i solidària liderada pel doctor Andreu Gavarrós Canals, cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Comptarà també amb la col·laboració i participació del Pemi Rovirosa, el David Palau i altres artistes convidats. I el diumenge, a la Rambla, se celebra la 40a xatonada popular del Vendrell. Enguany hi haurà un acte molt especial i emotiu, que serà el descobriment d'una placa dedicada a Paco Azuaga, impulsor de la xatonada popular i mestre xatonaire d'honor. Marxem ara cap a Calafell, ja que demà hi haurà el taller de cuina, cuina coreana, a càrrec de la Maria Herrera, del petit bistró Gastroteca, de 6:45 a 8:15 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Pel que fa a dissabte, dues activitats: al Club de Lectura amb novel·la negra, a les 11 del matí a la Biblioteca Ventura Gasol, i a les 6 fins les 11 de la nit a la Disco Vips Calafell Club Flamingo. Pel que fa a diumenge, d'11 a 12:45, hi faran la ruta patrimonial Mil anys d'enterraments, una ruta breu per conèixer l'evolució dels enterraments a Calafell des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. És una activitat gratuïta, però recomanen fer reserva prèvia per telèfon al 977-69-46-83 o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge faran una sortida per conèixer Cunit i els renoms. El punt de trobada serà a la plaça de la Vila a les 10 del matí i cal fer reserva prèvia al 977-67-47-77 o bé enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat.
How deep is your love? How deep are your eyes, morning sun? I feel you touch me.
Són Increcendo, que seran a Vilafranca aquest diumenge amb el seu nou projecte musical In, que inclou aquest How deep is your love?
I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Give me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
How deep is your love?
I need to learn. Cause we're living in a world of fools. Breaking us, break us down. When they all should let us be. We belong to you and me. I believe.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Protecció Civil demana precaució amb la mobilitat i les activitats a l'exterior davant un nou episodi de fortes ventades. Protecció Civil de la Generalitat ha activat un cop més en fase d'alerta el Pla Especial per Risc de Ventades a Catalunya, Vencat. Avui el vent de component oest afecta bona part de Catalunya. És possible que fins i tot se superi el llindar de perill de 125 km per hora entre les 7 del matí i les 7 de la tarda a les comarques del Baix Camp i el Tarragonès. Protecció Civil de la Generalitat demana prudència, ja que molt arbrat està mal falcat i també poden produir-se despreniments de terreny. A Vilafranca, l'Ajuntament ha informat que, d'acord amb les previsions meteorològiques i els avisos de nivell de perill per vent, les instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure queden tancades durant tota la jornada d'avui i els usos programats anul·lats. Des del consistori recomanen a totes les entitats i persones usuàries que estiguin atentes als avisos oficials de Protecció Civil. Segona taula empresarial i de turisme d'Olèrdola. La segona taula empresarial i de turisme ha tingut lloc aquest dimarts a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olèrdola. En la primera reunió es va arribar a la conclusió que moltes de les empreses del municipi no es coneixien ni sabien quin producte o servei ofereixen les altres. Per pal·liar aquesta problemàtica, un dels objectius de la iniciativa és inserir un llistat d'empreses i la seva activitat dins un mapa interactiu perquè els negocis es coneguin i puguin oferir serveis de manera conjunta. Després de la reunió, Fina Mascaró, regidora de Promoció Econòmica, destacava les peticions que han fet les empreses al consistori per millorar els serveis, com una millor senyalització dels negocis perquè els clients els trobin amb més facilitat, arranjament dels camins i una formació a les empreses perquè siguin els prescriptors del que ofereix el municipi. El 9 de març hi haurà donació de sang a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. També es podrà fer donació de plasma. El dilluns 9 de març, de 5 de la tarda a 9 del vespre, la Casa de Cultura acollirà una nova jornada de donació de sang i de plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Pot donar sang o plasma a qualsevol persona major de 18 anys, amb bona salut i que pesi més de 50 quilos. No és necessari inscriure's prèviament, tot i que es recomana fer la reserva d'hora al web del Banc de Sang per facilitar la tasca d'organització i reduir possibles temps d'espera. En aquesta jornada també hi haurà donació de plasma, un procediment amb una durada aproximada de 45 minuts destinat a l'obtenció d'un component essencial per a l'elaboració de medicaments vitals. En aquest cas, les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. El Banc de Sang recorda que les necessitats són constants i fa una crida a la ciutadania de Sant Jaume dels Domenys i de l'entorn a participar en aquesta acció solidària i contribuir a salvar vides. Convocada la 13a edició dels Jocs Florals de Sant Sadurní d'Anoia. Els Jocs Florals de Sant Sadurní d'Anoia celebren la seva 13a edició amb un concurs de poemes en rima mètrica o vers lliure adreçat a totes les edats. Les categories s'estructuren en tres franges: infantil fins a 12 anys i juvenil de 13 a 17 anys amb temàtica lliure. Adults a partir de 18 anys que hauran de presentar poemes dins les categories flor natural, englantina i viola. Els poemes originals, en català i amb un mínim de 14 versos, s'han de presentar en format digital abans del 27 de març al correu jocsflorals@ateneuagricola.cat, seguint els requisits establerts a les bases. El veredicte i l'entrega de premis tindran lloc el 26 d'abril al celler de la Fassina. El jurat estarà format per un soci i dos membres de la Junta de l'Ateneu Agrícola, la regidora de Cultura i la directora de la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní d'Anoia.
Penedès en xarxa.
El Directament Jove, avui la Núria Mallofré, del CIAJ de Vilafranca, posa el focus en qüestions educatives, bàsicament d'estudis postobligatoris. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Som a punt d'estrenar un període marcat primer per les portes obertes, després per les preinscripcions i abans toca prendre decisions.
Això mateix, sobretot quan estem acabant etapes, en aquest cas de la secundària, una etapa obligatòria fins als 16 anys, i en aquest cas això, estem en plena campanya després de la secundària, com ja fa molts anys que fem des del CIAJ, i aquesta campanya doncs ja, penseu que entre gener i febrer estem fent unes, al voltant d'unes 30 xerrades directament als centres educatius. Hem de dir, i jo sempre dic que també el que és important és que tots els centres educatius de Vilafranca, públics i concertats, estem al centre, a l'aula, parlant amb aquests joves de les diferents opcions que tenen un cop acabant aquesta secundària obligatòria.
I heu començat assessories individualitzades?
Sí, sí, bé, les assessories les fem al llarg de l'any, el que passa que és veritat que quan ja arriba aquest període de, a partir de gener, febrer, doncs hi ha també més demanda, sobretot per part de les famílies, acompanyades dels seus fills i filles, aquestes assessories individualitzades que fem al CIAJ, al carrer de la Fruita, amb cita prèvia. En aquest cas és qüestió de contactar amb nosaltres i busquem un dia i hora que ens vagi bé per les dues bandes, ens assentem i parlem d'aquestes opcions o d'aquells dubtes que té aquest jove o que té la família, que també molts cops les famílies doncs, també tenen els seus dubtes perquè venen de sistemes educatius diferents del que tenim en aquest moment o que tenim aquests últims anys.
Quin consell pots donar així, generalista, que serveixi per tothom que ha de prendre aquesta decisió, ja sigui acabant l'ESO, acabant cicles, batxillerat... És igual, aquests moments de decidir cap on vaig.
Sí, el primer és tenir el màxim d'informació de les diferents opcions, conèixer totes les opcions possibles, però sempre en base també a l'estudiant, a la persona, aquest jove, que depèn d'aquesta decisió, tenir en compte de com sóc, què sé fer bé, què m'agrada. És a dir, primer ens hem de conèixer nosaltres mateixos, abans també depèn de decisions, i l'entorn, el que és la família, òbviament, coneix aquest jove com és, què sap fer bé, què li agrada, i acompanyar-lo amb aquesta presa de decisions, no? El jove, perquè és el que depèn de la decisió...
Això t'ho hagués preguntat. La decisió... És del jove.
És el jove,
és de l'alumne,
sí,
que és decidirà estudiar,
sí,
això
sí,
o allò.
Acompanyat amb la família, evidentment amb, està al centre educatiu, amb l'orientació al centre educatiu, des de tutoria, però la decisió és del mateix jove, però en base a tenir el màxim d'informació de totes les opcions. Totes, nosaltres sempre diem, totes són bones i totes són possibles, però clar, hem de veure quina és la que... En aquest moment és l'opció que a mi em pot anar bé. Després les coses potser no acaben de funcionar i hem de parlar d'altres, eh? Però en base sempre diem, no? I quan fem nosaltres les xerrades als centres educatius, doncs sempre parlem de totes les opcions, no? És a dir, de batxillerat, de cicles formatius d'FP, d'arts plàstiques, esportius, si no tingués la secundària, què puc fer? Conèixer-les totes i en base aquí prendre decisions.
Hi ha molta por a equivocar-se.
Sí.
Tampoc passa res.
No,
traiem dramatisme.
A veure, jo sempre dic quan triem sempre ens podem equivocar, sí? Perquè en aquest cas són coses noves, diferents, encara que ens sembli que les podem conèixer. Potser el batxillerat és una opció que és més coneguda perquè és com una continuïtat de la secundària, però amb un nivell d'exigència superior, on sí que estic ja fent tria de modalitat i de matèries. Quan jo vaig a un cicle formatiu és un format totalment diferent, a no ser que a grups de quart ja hagin fet petits tastos de pràctiques, que això també passa en alguns grups, però clar, és un àmbit ben diferent perquè m'estic preparant cap a l'àmbit laboral, el que estic fent als estudis no hi ha matèries comunes, tot està relacionat amb aquell àmbit formatiu, en aquest àmbit professional, i clar, a vegades també hi ha aquest desconeixement, per això jornades de portes obertes, que també vull volia comentar, les que tenim aquí al territori, les que tenim a Vilafranca.
Quan comencen?
Sí, bé, comencen la setmana que ve. En aquest cas, comentar-vos doncs, que els 4 centres públics de Vilafranca i, en aquest cas, Montagut, ja tenen dates de jornades a portes obertes. Així parlant de jornades a portes obertes per estudis postobligatoris, evidentment, aquests centres també fan les de secundària. Hem de dir que des del Servei d'Educació de l'Ajuntament fan una jornada conjunta de presentació a la secundària amb tots els instituts públics de Vilafranca.
Telemàtica.
Sí, és telemàtica aquest any, en aquests últims temps, les dues darreres edicions es havia fet a l'auditori, però aquest any ho faran de manera telemàtica, i que és el dimecres 25.
Justament, la setmana que ve.
Sí, justament també el dia que nosaltres fem la xerrada oberta de batxillerats, però clar, són perfils diferents. Aquests són els que entraran a la secundària i des del CIEG estem parlant d'estudis postobligatoris. I ara amb jornades de portes obertes, quan parlo de jornades, és que no vol dir que facin també les de la secundària, però per estudis de batxillerats, cicles formatius, per PFIs, per IFES, etcètera, no?
Tens totes les dates dels centres vilafranquins que fan portes obertes la setmana vinent?
Sí, en aquest cas, com deia, comencem la setmana que ve, el dijous, el dia 26, amb l'Institut de la Girada, que ofereixen batxillerat. Després continuem el diumenge amb l'Escola Montagut. Tot es fa entre la setmana que ve i l'altra, eh? Jo dic una mica els dies perquè així ens fem una idea, però sí que ho hem fet aquesta recollida amb un document que també tenim penjat a la web. Doncs això, 26 a l'Institut de Girada, el diumenge dia 1 l'Escola Montagut, que ofereix batxillerat a nivell privat, el dia 2, el dilluns, l'Institut del Penedès, que aquí parlarà tant de batxillerat com de cicles formatius, del programa IFE i també dels seus PFIs, els programes de formació i inserció que ofereixen. El dia 4, l'Eugeni d'Ors. El dia 4 de març, l'Eugeni d'Ors ho enfocarà a batxillerat, perquè per cicles formatius hi ha marcat una data, però pel mes d'abril. És a dir, que el dia 4 parlarà de batxillerat, de les opcions de batxillerat que ofereix. El dia divendres, dia 6, és el Milà i Fontanals, en totes les seves opcions de batxillerat, d'FP, perquè tenen formació professional d'activitats físiques i esportives i de l'àmbit de la sanitat, i també pels seus ensenyaments esportius, fan el de futbol. I aquestes serien les jornades enfocades a batxillerat i cicles, que ja dic, començaríem el dijous que ve amb la girada i acabaríem el dia 6 de març amb el Milà. Com deia, si volem informació de l'Eugeni d'Ors de Cicles, ja seria el mes d'abril, i estem pendents també de l'Escola Arsenal i de l'Escola Naturisme, les seves dates de portes obertes.
Com a famílies, què n'hem d'esperar d'unes portes obertes? En què ens hem de fixar? Què hem de preguntar?
Bé, primer veure els espais, visitar-lo i, evidentment, anar-hi amb el que seria la família, amb els fills, no? Perquè ells són els que hi hauran d'anar, conèixer com funciona, veure els espais i després conèixer l'oferta educativa i com funciona aquell centre amb aquella oferta educativa, no? Si estem parlant d'estudis de batxillerat, hem de conèixer com funcionen les modalitats que ofereixen, com ofereixen la tria de matèries, és important, perquè les matèries sí que és veritat que hi ha una normativa que totes són iguals per tots els centres, però després podem trobar-nos que algun centre les pot oferir totes o no totes, que hi ha les matèries optatives, perquè, clar, jo trio batxillerat, trio modalitat. Haig de triar, hi ha una matèria com una adopció batxillerat que és obligatòria, però després jo tinc que triar matèries de modalitat, un mínim de dues. Haig de triar la matèria optativa anual, haig de triar les trimestrals. És a dir, que hi ha tota una sèrie de tries que amb aquestes portes obertes ja començo a tenir informació de com funcionen aquests centres, no? I doncs si fan activitats paral·leles, si fan sortides, etc. No? Per això la jornada de portes obertes és important, és bàsic, quan no coneixem en aquest cas ni l'oferta ni coneixem els centres educatius. Sobretot els que han de canviar de centre, eh?
Recomanes visitar tots els centres, fer totes les portes obertes o focalitzar en aquells que ens interessen especialment?
Jo sempre dic que jo aniria a totes.
Sí?
Sí, perquè, per exemple...
Doncs tenen un parell de setmanes entretingudes,
sí,
eh, els
sí,
pares
sí.
I mares.
Però després, depèn de la nostra disponibilitat, potser farem preferències, no? Per què? Perquè, per exemple, per batxillerat, quan fem la preinscripció, que ara ja tenim dates de preinscripció a batxillerat, a cicles encara no estan publicades, però batxillerat és el 9 al 16 d'abril, doncs, clar, quan fem una preinscripció a batxillerat, amb el cas, clar, la preinscripció és quan jo haig de canviar de centre. Si jo estic fent el quart de secundària en un institut i vull continuar amb aquell centre, on te fan aquelles modalitats que a mi m'interessen, doncs jo només notificaré que vull continuar i tinc la plaça. Però jo quan vull fer un canvi de centre, o en el cas de l'artístic, que encara que estigui a Milà i Fontanals, jo vull fer un batxillerat artístic, haig de fer preinscripció, perquè només tenim un centre, doncs hem de tenir en compte que aquesta preinscripció és única, una única sol·licitud pels públics i que hem de marcar fins a 10 preferències. Hem de quedar-nos amb una, clar, si hi ha batxillerat artístic i només en tenim una a Vilafranca, evidentment hi ha comarca, en posarem un.
Però si hi ha molta demanda, clar, pots quedar fora?
En aquest moment no, no, però clar, podien quedar fora també, no? I amb la resta de batxillerat científic, tecnològic, humanístic, social, sobretot pensant pels centres concertats que no tenen continuïtat formativa cap a batxillerat i han d'anar per preinscripció, doncs clar, sempre diem, no us quedeu marcant només un centre, heu de marcar totes les opcions possibles per ordre d'interès, perquè aquest curs que estem ara, doncs hi va haver un moment que algunes persones es van quedar fora de tenir plaça a batxillerat. Sí que és veritat que finalment es va poder acoplar i arreglar i finalment tothom que va voler fer batxillerat al setembre va poder començar.
Això vol dir que no havien omplert les 10 opcions?
No. Però clar, si marquem les opcions en batxillerat, ja dic, Vilafranca tenim 4 centres, a no ser que marquem opcions científic, tecnològic i humanístic social per dues bandes, no? O l'artístic també, evidentment, a la fer la preinscripció.
Doncs almenys 4 opcions.
Com a mínim, i marcar-les totes.
Els centres que hi ha a Vilafranca.
I per ordre de preferència. És a dir, que entrarem, esperem que sí, però clar, part de la nota que es té en compte per batxillerat, que és la nota de primer, tercer de la secundària, també es té en compte, és un tema de puntuació. Si jo tinc un germà germana que ja està estudiant, en aquest moment tinc 50 punts ja. Si jo vinc a Vilafranca, tinc 30 punts. Si no vinc a Vilafranca, però els pares, algun dels pares treballa a Vila, són 20 punts. És un tema de puntuació, el batxillerat, i aquí, per això dic sempre, i sempre diem a les xerrades, que marquem el màxim d'opcions possibles. Totes, si pot ser, per això la visita a portes obertes, doncs si pot ser també
si pot
a totes,
ser totes
conèixer l'oferta educativa del territori.
O potser et serveix per decidir aquest centre no és per mi.
Sí, sí, per
i
exemple.
I no l'inclous.
Sí, o no l'incloc, o el fico potser més cap al final, perquè és una opció per si a cas.
Una cita destacada, que és un clàssic, no sé si encara recomanable, perquè amb les noves tecnologies tens la informació on vulguis, és el Saló de l'Ensenyament.
Sí, en aquest cas el Saló de l'Ensenyament es fa cada any, és un saló molt interessant, molt gran també, i a vegades doncs, potser també, jo sempre dic que amb els alumnes també ens hi podem perdre, molts centres educatius de Vilafranca hi van a quart, en aquest cas amb el grup classe, amb el centre educatiu, fan la visita. Enguany és ara, bueno, cada any es fa el mes de març, al recinte Firal de Barcelona, Montjuïc, és del 18 al 22 de març. Ja dic, molts joves hi van ja amb el centre educatiu, però també, ara que en parlem, doncs les famílies, també és un saló obert a les famílies, i que poden acompanyar aquests joves a buscar també més informació per ampliar la informació. Sobretot és veritat que el Departament d'Educació de la Generalitat, amb tota la seva oferta educativa, hi ha tot un apartat d'orientació també individual, si es vol. Hi ha totes les universitats, on també aquelles persones que volen anar a buscar més informació per més endavant, doncs, a nivell universitari, doncs, hi ha també totes les universitats, etc. És un saló interessant. Cal dir que fa unes setmanes que ja estan venent entrades i que cal comprar l'entrada amb temps, perquè és un tema d'aforament, no? I funciona això, del 18 al 22, és de dimecres a diumenge, amb un horari ampli, de matí i tarda, menys el diumenge, que és el matí, no? Però vull dir que és una manera també més de cercar, de conèixer i de veure també aquesta oferta educativa postobligatòria.
Deies que és immens, que t'hi pots perdre, per tant, suposo sí. Que recomanes saber una mica què anem a buscar i què ens interessa, no?
Sí, en aquest cas a la web d'ensenyament.com, que és la del Saló, allà podem veure doncs, els estants, perquè són dos pavellons molt grans, no?
Veure com estan agrupats.
Sí, una part que és més d'estudis universitaris i l'altra que és més d'estudis no universitaris, no? Postobligatoris no universitaris. I també tot una sèrie d'oferta no reglada, que això també és interessant de conèixer, però també l'hem de saber què comporta, no? Amb formació no reglada, que darrere potser no hi ha una titulació oficial, però no vol dir que no li pugui interessar amb aquesta persona, no? Però una mica organitzar-se abans, veure la web, com estan organitzats els pavellons i abans d'anar-hi fer-se una petita ruta des del que jo vull veure. Una altra cosa que igualment jo passejo i també veig altres opcions que també em poden interessar.
El CIA general, el Saló de l'Ensenyament?
Sí, 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 tenim previst amb la Noa anar-hi un dia, però que estem pendents encara quin dia. Jo dic amb els alumnes i potser en algun grup ens trobarem també per allà, perquè a vegades passeges i et trobes amb grups d'aquí Vilafranca. Però bé, aquest any potser anem a la tarda, encara no ho sabem, i aquí ja serà més difícil trobar-nos-hi.
Per tant, si no hi podem anar, sabem que un cop passi al Saló, tindreu tota aquesta informació de primera mà al CIAG.
Sí, és que és un bon lloc també, evidentment, per informar-se.
Núria, acabem amb dates, ja les apuntaves, ja han sortit les de preinscripció per al batxillerat de moment.
Sí, en aquest cas per batxillerat, com deia, no? La preinscripció de batxillerat del 9 al 16 d'abril, he dit abans del 9 al 16, perquè sí, del 9 al 16 d'abril, això, qualsevol persona que vol accedir a estudis universitaris, estudis de batxillerat, doncs i ha de fer un canvi de centre, o el seu centre no ofereix aquesta opció, doncs ha de fer aquesta preinscripció, es fa tot online, i com que aquests alumnes són menors d'edat, la preinscripció l'hauran de fer, sigui mitigat mòbil, i el sistema clave, etc., l'hauran de fer els pares o tutors. Però bueno, és un sistema de preinscripció. A l'altre dia em deia una persona, diu, bé, i puc anar al centre educatiu i fer en paper? No, tot ja no. En aquest moment es fa online.
Ja no es fa així.
Si hi ha alguna persona, evidentment, que té dubtes o que no acaba de veure clar, doncs que sàpiga que és el CIAX. També els podem ajudar a fer aquesta sol·licitud.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi bé aquest final de febrer, inicis de març, amb totes aquestes qüestions educatives candents.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
I a continuació, la Lourdes ens presenta la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Així és, i avui tenim un altre interlocutor, que també és molt conegut d'aquí del programa, el Dani Bartra. Molt bon dia, Dani, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
A punt ja per explicar-nos tot el que feu des de l'Oficina Jove Baix Penedès?
Sí, correcte, a punt, a punt. Vinga, doncs, en els propers mesos, com sabeu, començaran les inscripcions, bueno, les preinscripcions acadèmiques. Llavors, des de l'Oficina Jove del Baix Penedès, donem diverses possibilitats i fem diverses accions. En els propers mesos, durant el març i l'abril, des de l'Oficina Jove, ens desplacem als diferents municipis de la comarca del Baix Penedès per fer assessoraments acadèmics, per tal d'orientar i assessorar els joves sobre la continuïtat amb els estudis, ja siguin de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior, o també de la universitat. Perquè us atenguem en els municipis o bé a l'Oficina Jove, cal que feu una reserva de cita prèvia, o bé a l'Ajuntament, o bé contactant a través de l'Oficina Jove. També per complementar totes aquestes sessions més individualitzades, també fem xerrades per famílies en diferents municipis, principalment els que tenen institut aquí a la comarca del Baix Penedès. Què fem amb aquestes xerrades? Doncs són xerrades informatives sobre els circuits acadèmics i el que s'ha de tenir en compte per fer una bona elecció dels estudis que es vulguin realitzar. Van dirigides tant a les famílies com a l'alumnat. No és necessari que els joves o les famílies vagin en el seu institut de referència, o sigui, són obertes a tota la població. I el dia 23 de febrer la farem a Cunit, el dia 25 de febrer la farem a l'Arbós, el dia 2 de març a la Bisbal, el 10 de març a Calafell i el 23 de març a l'Institut del Mediterrani aquí al Vendrell. I us animem a tots a participar, tant a reservar un assessorament individualitzat com a assistir també a les xerrades que anomenem per famílies però que estan obertes també a l'alumnat. Després, canviant una miqueta de tema, des de l'Oficina Jove, conjuntament amb l'Oficina de Transició Energètica, estem realitzant una campanya per xarxes socials on el jovent pot expressar què és per ells les energies renovables, com les veuen, quina influència tenen sobre el medi o sobre l'economia, i en definitiva es poden expressar una miqueta sobre aquesta temàtica. Poden enviar vídeos fins al 10 d'abril a través de l'Instagram de l'Oficina Jove, que és @oficinajovepp, i trobaran tota la informació i altres vídeos també d'exemple. Ens agradaria molt que la gent pogués participar, que pogués donar també la seva veu. Si entreu a l'Instagram de l'Oficina Jove veureu diferents exemples i n'hi ha de tot tipus, des d'unes persones que estan pintant al mig del camp i per tant també ja s'estan com expressant, com també un grup de teatre que fa unes petites representacions, o sigui que els vídeos poden ser lliures i amplis i agafant tot el que ells vulguin i es poden expressar com ells vulguin.
Déu-n'hi-do, No, sí. No pareu,
No, home, no. I encara tenim més coses,
també. Vinga, va. Sí.
Actualment, a la Parada Jove, tenim l'exposició fotogràfica titulada El món que ens envolta, que és del Gonçal Mena, que és un jove del Tarragonès. I us direu, i com és que està participant un jove del Tarragonès al Baix Penedès? Doncs perquè al Camp de Tarragona, als Serveis de Joventut, tenim un projecte que és l'Hexàgon Jove, i que ens fem intercanvis de joves artistes. I, per tant, joves del Tarragonès, de l'Alt Camp, del Baix Camp, del Priorat, poden venir a exposar també al Baix Penedès, com joves del Baix Penedès van exposar en altres espais culturals en altres espais culturals d'aquestes comarques. Des d'aquí, no, en aquest sentit, volem fer una crida a tots els joves artistes del Penedès perquè vinguin a participar a l'Aparador Jove, per saber com participar, es posin en contacte directament a l'Oficina Jove, i si ho creiem oportú i són una obra d'art apta, la podem fer moure per la resta de comarques del Camp de Tarragona. Per tant, des d'aquí volem, sí, fer una crida als joves, sobretot del Baix Penedès, però que també podem incloure a tot el Penedès, en aquest sentit, que puguin participar de l'Aparador Jove.
Uh-huh. Molt bé.
Segueixo? Tinc més temps? O...
Tens un minutet, com a molt.
Pues llavors, molt ràpidament, fer recordatori que avui dijous tenim el Servei de Mobilitat Internacional. És un servei mensual, sempre s'ha de fer sota reserva de cita prèvia, però sí, per avui mateix és una miqueta just, però recordeu que d'aquí un mes just tornem a tindre el servei aquest, i per tant us poseu en contacte a l'Oficina Jove, feu reserva de cita prèvia i us atendrem encantats, el nostre professional especialitzat en mobilitat internacional us podrà orientar de com estudiar, com treballar a l'estranger.
Perfecte, doncs, Dani, com sempre, moltíssimes gràcies.
I gràcies
fins d'aquí 15 dies.
Fins d'aquí 15 dies, que vagi molt bé.
Amb aquesta connexió que ens ha costat l'actualitat juvenil Baix Penedesenca, tanquem aquesta primera hora de dijous. Ens en queden un parell més, amb moltes coses a compartir i explicar. A les 10 i 6, per exemple, després d'una petita pausa publicitària del butlletí de notícies, parlem de l'Asperger i també tindrem un nou capítol d'Ones de Música, avui per conèixer l'artista sadorninenca, la cantant Marta Castellví.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.